que haurà de triar entre Lucas Bergström i el Pichu Cuellar per defensar la porteria diumenge contra el Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato, també muscular, i ve d'Amorici, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa en un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup.
Així hem arribat a les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Treballadors de geriàtric de Sant Lluís han decidit fer aturades de 10 minuts per donar així la màxima visibilitat a la situació que pateixen les persones majors que resideixen en aquest centre. És una de les conclusions de la reunió que s'ha mantingut aquest dijous després que els familiars dels usuaris portin dies denunciant públicament que no estan els seus familiars ben atesos. El personal demana millores a les condicions salarials. A més, es necessiten més mans per atendre a les persones. Això fa falta. Hi ha manca d'espais i, a més, també hem pogut sentir alguns usuaris dient que hi ha mala qualitat i poca quantitat de menjar. Demandes que s'entrellacen avui amb les dels tècnics superiors sanitaris de l'Hospital Mateu Orfila i del Centre de Salut de Canal Salat, que afronten el segon dia de vaga per incompliment reiterat en el pagament i el reconeixement de la categoria que els hi toca.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange?
Come with us and you will see. This is our town of Halloween. This is Halloween.
This is Halloween. Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes al Dia Menorca i Betra Ràdio, 31 d'octubre. Avui, primer comencem per als altres, eh? Dia Mundial de l'Estalvi, Dia Mundial de les Ciutats, Dia Internacional de l'Arròs i sí, avui és Halloween.
Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween.
Benellets i castanyes que s'entrellacen en aquesta festivitat de Tots Sants amb aquesta tradició. És Halloween cada vegada més instaurada al nostre país, també aquí a Menorca, on de ben segur Sant Lluís, Sant Climent i moltes altres poblacions estan preparant les diferents festes de Halloween i de ben segur algun dels nostres oients també té o bé la disfressa a punt per vosaltres o bé pels vostres petits, que clar, s'ha d'anar a cercar caramels a les cases és molt atractiu per ells.
La mort i la vida, veritat o mentida, les forces del món, cendres al vent, sol ens dibuixa els arbres, la pluja i el gran esperit. De fit, de fit.
El que sí és Tots Sants, el que sí que molta gent també estareu preparant ses flors i tot per anar a visitar els vostres difunts en els cementiris i ses flors i dedicar una estoneta també a tots els nostres éssers estimats que ja no hi són, és important també en aquest cap de setmana de Tots Sants.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween.
Mesquina.
Grupo, soy Vanessa.
Jordi Fàbregas, com estàs? Acompanyat d'en Michael? I sa cabra. I en Pere Gibert, com estàs? Amb en Michael també?
Bon dia, quina por em feia aquest videoclip.
Que sí, quan érem més petits.
Quina por.
Estic d'acord amb tu.
Quina por.
Que aniràs sí. De zombi.
A mi em poseu un plat de bunyols.
I aclarit.
Jo tot ho celebro via estómac.
Via estómac, sí. Bé està. O sigui que tu de disfresses avui poques.
No.
No, no aniràs de... Avui hi hauran molts morts vivents per Salgar i per Sant Lluís. Ves alerta si vas a passejar canets, que no et trobis col que en surt, si tens por d'ets zombis.
O que els canets facin un ensurt als...
També és bé, també és bé.
També
sí, sí.
Podria
tot, tot
ser.
Tot amb aquesta nit de Halloween, que ja la tenim molt, molt, molt instaurada, pot passar de tot avui. Tenim molts entrevistats avui, Pere, què farem?
Sí, conversarem amb en Carlos Sintes, analista de dades de l'empresa de Big Data Mabrian. Volem fer balanç de com han anat els mesos de setembre i octubre d'aquesta temporada turística i mira un poc què diuen les dades sobre com es dibuixa la temporada 2026. Després coneixerem la nova Fundació Waldorf Menorca, impulsada per un grup de famílies menorquines que volen convertir l'emblemàtic edifici de Safarinera de Sarangí, a Es Mercadal, en una escola privada de pedagogia Waldorf. Ens visitaran a l'estudi en José Abad i na Carolina Aznar. És divendres i, per tant, farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silve Pons.
Ai, avui que tenim un vernissatge amb veus de diferents menorquins que han fet molts premis aquest cap de setmana.
Molts premis, molts reconeixements.
Molts reconeixements a la gastronomia, en el món de l'esport i també en el món del cine, fins i tot, eh? Molta cosa.
I els podrem sentir a tots a la recta final del programa, gairebé.
Abans hi tenim temps, eh? Perquè, escolta,
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Va, anem a les notícies, que tenim moltes coses. Jo no sé per què te posa aquesta cançó a tu, Fanny Mateu, no ho sé.
Tom, perquè sóc la més gran, i potser...
Teniu qualque codi amb en Jordi Fàbregas aixines, no? No? Està
no,
dedicada
no.
A tu, eh? Ai, sa cabreta.
Això, sí. Va, una vegada us he de dir una cosa molt, 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 molt graciosa. Era a casa d'uns amics al camp i allò que et despedeixes que ells estan fora de la casa i t'agafes cap al cotxe i tal i Déu, i de cop sento Déu i jo, Déu, i era una ovella que feia això.
És que no sé per què vibrem quan diem certes coses. Déu! Per què? Per què ho fem, això?
Igual, Pere.
És una pregunta. Ens podeu enviar les vostres respostes al WhatsApp del programa. Va, si teniu resposta per això. Per què fem, a vegades, en diferents ocasions? Envia'ns un WhatsApp. Va, el dia Menorca.
628-746-986.
És la pregunta del dia. Anem a veure les notícies ara, sí, amb la Fanny Mateu, per on passa l'actualitat de la jornada avui divendres, companya.
Doncs avui parlarem d'aquest anunci de l'autoritat portuària de Balears que treu a gestió, a concessió, 22.000 metres d'amarraments, que són els que el Port de Mó, que són els que corresponen al Club Marítim, que sembla que podrà fer un alè, perquè sembla ser que aquesta vegada per la puntuació no només es tindran en compte els doblers que donin les empreses, sinó també la vessant esportiva i social que pugui tenir la persona, l'entitat que vulgui gestionar aquests amarraments. I a més també hi ha un petit apartat que ens ha semblat interessant, que és el de la banda social aquesta, perquè es faran 75 amarraments per embarcacions de manco de 8 metres, que això és sempre una reivindicació de la gent que té sa barqueta al Port de Mó, i també guardaran 8 d'aquests amarraments per les barques de vela llatina, que amics de la mar sempre estan dient no tenim on posar ses barques, caramba, caramba. Hem parlat amb ells així per telèfon i sembla ser que tampoc els hi acaba de fer la manera en què està prevista aquesta concessió per a aquesta zona social. Però bé, ja ens ho explicaran ells a les dues. Parlarem del cementeri de Ferreries, tornarem sobre el tema d'aquests 200 nínxols que gestionava aquella empresa, tal i qual. Bé, avui sabrem quan i com es podran demanar aquests nínxols, perquè hi ha llista d'espera a Ciutadella per aconseguir un nínxol. Llavors avui la Maria Jesús Begur, la regidora, ens explicarà com i quan s'ha de fer. I parlarem, doncs, de Biturme, de l'Associació d'Habitatges Turístics de Menorca, que ha fet un article en el que diu que què passarà amb aquests més de 1.000 habitatges que Airbnb ha tret de la seva plataforma perquè no eren legals, que sí passaran en el lloguer residencial. És una pregunta que deixen en l'aire. Nosaltres, bé, tocarem i veurem a veure el què, a veure què surt, que és divendres.
I des divendres, tu ets de Halloween, de castanyes? No,
no tens cara. Gens.
És que els que tenim una certa edat, això del Halloween ens ve bé.
Els bunyols, les castanyes, sí,
castanyes,
però això
d'aquestes
disfresses i tal, no m'agrada gens. No
estic d'acord. Escolta'm, jo recordo la castanyada amb fred, amb el bidon, allò fent torrant les castanyes, això...
Que potser sembla una mica vintage, però a mi això de vestir-se de taranyines i de ganivets clavats en el cap de plàstic, no li treu gens la gràcia. Però no. Encara li veia manco a la nit del dimoni que explicàveu ahir.
Ahir no, sí. Bé, tradicions.
Va. En Jordi té alguna cosa a dir-te, Jordi?
Somos jóvenes.
Bueno, al·lots, no m'escalfeu que m'han proposat ja la jubilació parcial, eh?
Ai, idò, apa, Fanny, vés a fer feina, no, encara no et volem jubilar, em sap
greu. Bon cap de setmana.
Igualment, adéu.
Et passaré a recollir per anar a la cala d'ahir i menjarem calipo, cervesa i solecito fins que se'ns faci de nit. Ai, ai, ai. Ja està tot ready per sortir.
I si sortim, Pere, quin temps mos espera per avui i per el cap de setmana?
Avui migdia hi haurà un predomini de cel assolellat, tot i que començaran a aparèixer alguns intervals de nuvolats alts a partir del capvespre. Temperatures diurnes amb tendència a pujar. El termòmetre marcarà 23 graus de màxima. Vent entre fluix i moderat de llebeig. I ens espera un cap de setmana de cel força tapat.
Què és el que hi ha més allà de la quarta dimensió?
Amb nuvolats alts sense risc de pluges el dissabte i probabilitat d'alguna precipitació feble a partir de diumenge matí. Al cap de setmana les temperatures nocturnes i diurnes pujaran i el vent serà entre feble i moderat de llebeig, però diumenge al matí girarà a tramuntana.
I love it!
A la cuore, que fa molt de temps que estic amb la sola i ara només puc pensar en tu i tu i tu i tu i tu perquè tu sei el meu amore.
Les 12, 15 minuts. Pausa i seguim.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara hem conscienciat la gent que era important fer qualque cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia Menorca.
Avui acaba oficialment la temporada turística i entram en temporada baixa. Molts dels hotels de costa ja han tancat fins l'any que ve. Altres aprofiten els darrers turistes i els turistes sènior, que són els que aprofiten els mesos de manco visitants per recórrer l'illa.
Amb els mesos de calma turística, el sector fa balanç de la temporada, però mira, ja s'anova. A la societat de la informació en la que vivim, informació significa poder en el tauler del turisme global. Sabre que vol el viatger antes que ho cerqui o preveure els seus gustos, quina serà la seva despesa, s'han convertit en un actiu pels destins turístics. I en aquest terreny a Menorca, l'empresa de Big Data Mabrian Technology ha aconseguit posicionar-se com la millor per rastrejar els turistes i així poder decidir les futures estratègies. Carlos Cintas és analista de dades de Mabrian. Carlos, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, vosaltres?
Ara venen mesos claus per la nova temporada. Vosaltres feu feina amb molta previsió. Teniu alguna informació sobre la temporada 2026? Ja tenim algun vol, alguna programació que tingueu ja a la mà?
Sí, encara és una mica pres, no? Al final estem al darrer dia d'octubre. Llavors, fins d'aquí 5 o 6 mesos no arrencarà la nova temporada en sèrio, però sí que hi ha ja alguns vols programats, no? Sobretot de cara a març ja tenim algunes connexions internacionals molt interessants, com poden ser Lyon, Nantes, Marsella, també comencen els vols en París i amb altres destins britànics a part de Londres. Llavors, sí, sí, la temporada 2026 esperem que comenci prest, no? Inclús més prest que enguany. Això, aquests mesos són claus. La feina que es farà aquests mesos, tant a fires com en reunions internes amb aerolínies i turoperadors, són les que definiran aquest inici de temporada, que ja té algunes bones notícies, no?
Bones notícies i uns vols a Lyon, Nantes, Marsella, que començaran en el mes de març i que encara no han acabat, perquè aquesta setmana és justament la setmana dels darrers vols, però fins dia 2 de novembre, crec que és, si no m'equivoco, Carlos, encara tenim alguns vols en França.
Sí, 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 fins començant novembre, no? I precisament amb aquestes ciutats, no? Que són les que estan reforçant la temporada, s'inici i es final de la temporada, però també dins la mateixa temporada s'allarguen, no? Fan que s'allargui durant tot el mes d'octubre i inclús els primers dies de novembre, com dèiem, no? Són aquestes mateixes ciutats, també en tenim d'altres, no? Per exemple, East Midlands, des de Regne Unit, o Milán, inclús Bristol, Manchester, allarguen fins inici de novembre. El que suposa és que l'activitat turística de l'octubre sigui viva, no? O sigui, encara hi hagi moviment de turistes internacionals a l'illa. Evidentment, no amb els volums de juliol i agost, això no fa falta dir-ho, però la bona notícia és que durant l'octubre hi ha hagut activitat, una bona activitat internacional a Menorca. I esperem que l'any que ve pugui ser així, no? I el camí per això és començar prest, no? Aquesta temporada. Si estan vols que comencin al març i que després aquesta mateixa ruta acabi a l'octubre.
Demà, de fet, dia 1 de novembre, és el darrer vol directe a Milà, que és un vol que ha estat durant tot el mes d'octubre, que es mirava la possibilitat que també es pogués allargar en els següents mesos, però finalment acaba demà dissabte.
Sí, 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 és així. I si em permets que et digui, evidentment no és el tema, no? Però també un vol directe a Milà no és només una oportunitat i un reforç en el sector turístic, sinó també és, bueno, pues una oportunitat perquè els menorquins puguem disfrutar d'aquest vol, no? Té una part important que és l'arribada de turistes italians, en aquest cas, una ruta directa és la millor promoció per un destí, i això és amb el que fa feina la Fundació, però també hi ha aquesta doble virtut, no? O el poder aprofitar, nosaltres mateixos, els menorquins, poder disfrutar d'aquestes destinacions, d'aquestes ciutats europees.
Quines conclusions podem extreure d'aquesta temporada turística que tancam avui? Els mesos de setembre i octubre han servit per allargar un poc la temporada, i quines altres conclusions dels mesos més forts i de tot plegat? Perquè aquestes dades són les que serveixen a dia d'avui per avançar-vos i escollir les futures estratègies i saber les tendències del turista.
Correcte. Nosaltres, lo interessant és saber quan volen venir, quan poden venir a través de connectivitat aèria directa, i també què els interessa i com es comporten una vegada estan aquí en destí, no? Sobre el primer, com venim comentant, no? Els mesos de setembre-octubre, sobretot aquest octubre, no en quant a volum, sinó en quant a quota en tot l'any, el mes d'octubre ha estat bastant millor que l'any passat, també els mesos de maig i juny. En global, la temporada turística ens deixa un manteniment dels seients entrants a Menorca. La connectivitat aèria s'ha mantingut amb el mateix volum, en quasi 2,5 milions de seients. A Espanya i Regne Unit, pues, tradicionalment, ho han seguit estant enguany, no? Són els principals mercats en quant a arribada de vols, en aquest cas. Però el mercat francès és el que creix i el que segueix creixent any rere any, no? I és el que ja està en tercera posició i amb força diferència sobre, per exemple, Itàlia, no? Altres mercats més secundaris que sempre han estat, no? Sempre han existit, sempre hi ha hagut, pues, estic xerrant dels portuguesos, d'holandesos, de, per exemple, austriacs o, per exemple, de la República Txeca, sempre hi han estat, però sí que és cert que aquest any i també l'any passat són els que protagonitzen els augments, no? Quan miram quins mercats estan creixent, mercats alternatius o de nova expansió, per dir-ho així, aquests secundaris són els que creixen, mentre Espanya i Regne Unit són els que es mantenen, no? I fent un paral·lelisme, amb els mesos de l'any o de la temporada passa el mateix, no? Els principals, que són juliol i agost, podríem dir Espanya i Regne Unit dels mesos, són els que s'han mantingut enguany, vale? De fet, tenim reduccions, una mica de reduccions a quota respecte a tot l'any, i els que han crescut són maig, juny i octubre, com deia. Llavors, jo trobo que els objectius que com us proposàvem entre tots els menorquins, o que sempre estan en boca de tots de, bueno, doncs no dependre tant de determinats mercats i de, sobretot els mesos concrets d'estiu, any a any es van aconseguint, no? Evidentment, doncs, els percentatges són petits, però és així com té que ser, no hi pot haver un canvi dràstic d'any a any. De fet, si veguessin la sèrie històrica en els darrers 6-7 anys, no? Des de 2021-2022 cap a ara, 5-6 anys, millor dit, després de la pandèmia, any a any s'estan aconseguint aquestes coses des d'aquí xerrant tots quan xerrant de turisme, no? Menys dependència del nacional i del britànic, menys dependència de juliol-agost i creixement de mercats alternatius, en aquest cas liderats per francès, però també els altres que he esmentat, i després sobretot que els mesos de maig, juny, setembre i octubre tinguin una activitat turística rellevant, no? Que pugui mantenir oberta i profitosa a bona part del sector, no?
Mm-hmm. Tot això, vosaltres ho sabeu, Carlos, perquè teniu les dades i teniu els tants percents de tot com va creixent en els darrers anys aquests mercats. Mercat nacional, mercat anglès es manté, mercat francès puja significativament, no? Si mirem un poc els tants percents, igual que aquests mercats més petits, portuguès, italià i austríac, també.
Sí, per exemple, el mercat austríac, bueno, enguany, evidentment, en quant a volum, no? I seguint el que comentaves tu, doncs està molt en fora dels altres, però creix un 30%. O sigui, és un bon representatiu, no?, de mercats de proximitat, perquè són a prop, d'Àustria, Menorca, no sé exactament que dura es vol, no? Però no crec que dugui 2 hores i mitja, 3, pot ser. Som un destí relativament molt accessible per ells, i jo trobo que és un perfil que ens interessa, no? L'Àustria, que és un perfil de despesa alta, d'una estada llarga, mitjana, en comparació al que passa a altres mercats. I sí, creix en guany un 30%. Si veguessin les figures d'anys anteriors, pues, també veurien creixements. Tal vegada no tan grans com el d'enguany, però sí, és una bona dada.
En quant a despesa, és una de les preocupacions del sector i que també hem sentit durant aquesta temporada turística. Han vingut molts, però hi ha certs sectors, el comerç local i d'altres activitats lligades al turisme que s'han queixat o que han pogut fer aquesta valoració de que no s'ha gastat tant en despesa, que el turista no gasta tant un cop arriba en el destí.
Sí, això... Bueno, nosaltres som una empresa global, no? Fem feina amb dades estandarditzades i com dic, a nivell global, i això veiem que passa a Menorca, però passa pràcticament la totalitat de destins que monitoritzem, no? Quan veiem mercat a mercat, quan ve la despesa mitjana per targeta de qualsevol mercat internacional, ja sigui alemans o austríacs que xerràvem o francesos, veiem que puja. ¿Vale? O sigui, si sumem tota la despesa a un destí, la despesa per persona, en aquest cas nosaltres ho veiem per targeta, augmenta. El que nosaltres estem analitzant, i també està molt relacionat amb els interessos que tenen aquests turistes, és que s'està diversificant l'interès sobre l'oferta en els destins, incloent Menorca, no? Que vull dir, doncs, antes potser no interessava tant o no hi havia un interès tan gran com ja, per exemple, en cultural, en gastronòmic, en turisme actiu o inclús en turisme natural, i ara sí. Que vull dir, doncs, quan es diversifica l'oferta o l'interès sobre l'oferta, també es diversifica la despesa. Vale? O sigui, potser no gasten tant el que han gastat tradicionalment, gasten més en total i gasten d'una manera més diversificada, no? Vull dir, o sigui, en lloc de gastar tot a l'hotel o al restaurant, ara gasten a l'hotel, al restaurant, però també contracten una activitat, contracten un tour, contracten un free tour per dins Mo, contracten una excursió en barca. Llavors, jo trobo que no és que gastin menys en general al destí, sinó que ho fan d'una manera més diversificada, no? Però com dic, això és una tendència global, no? I va, bueno, doncs va una mica de mà del nou tipus de viatger, no? Que vol experienciar, que vol fer moltes coses diferents quan es troba al seu lloc de vacacions o el seu destí que fa temps que planeja. I jo trobo que ve per aquí, no? Aquest és el tema. No és tant que gastin menys. De fet, és que gastar menys és difícil, no? Amb el que han augmentat els preus en els darrers anys. És que gasten d'una manera més diversificada.
Clar, tot això ve de la mà de que ja n'hem ratllat també en diferents ocasions en els darrers anys, els canvis en el perfil de turista, en l'interès que té aquest turista i, a més també, en els nous allotjaments turístics, que també comporten un canvi en tota la logística, diguem-ne, diària i de vacacions per totes les famílies o persones que puguin estar uns dies aquí a Menorca. Ratllem de mercats un poquet més lluny, perquè també hi ha hagut molt interès pel mercat nord-americà i d'altres mercats més llunyans. Es va aconseguint, van augmentant aquests mercats, el manco s'interès, Carles?
Sí, de fet, el que veiem és que el mercat americà va creixent any a any ja des de fa, bueno, doncs després de la pandèmia, no? I hi ha algunes coses com, bueno, connexió directa a Nova York a Palma, que ens beneficia, però també, de nou, és una tendència global, eh? L'americà els darrers anys ha crescut molt a Europa, i no és un turisme que vengui a Europa i disfruti d'un cap de setmana a Madrid o Barcelona o París o Roma i torni, no? Sol fer viatges combinats. Llavors fan això que he dit de potser, doncs mira, dos nits a Barcelona, i és un turisme que són valents, perquè els americans són valents, s'atreveixen a agafar vols interns dins Europa i a moure's, tot i que estiguin fora de la seva zona de confort, per dir-ho així, no? Llavors, dins d'aquests viatges combinats, les Balears, particularment Menorca, no? També, per suposat, Eivissa i Mallorca, tenen espai, no? dins aquests viatges combinats. També és un mercat que està molt interessat en cultura i gastronomia, que són precisament els segments d'oferta que han crescut més a Menorca en els darrers anys, no? Tenim exemples concrets com poden ser, pues, les galeries que estan obrint per les ciutats o nous restaurants de molta qualitat que obren a Silla. I tot això no passa desapercebut per aquest origen, no? És un origen que cerca molt, que s'atreveix a moure's dins els seus viatges, perquè al final, pues, suposa un esforç, tal vegada no tant econòmic, perquè és un mercat que té, pues, evidentment, una capacitat adquisitiva alta, sinó més bé de temps i de logística, com comentaves tu, però sí que es nota, s'augmenta a les illes en general i a Menorca en concret del turista americà, no? I sobretot en aquests viatges combinats amb altres destins europeus, ja no espanyols.
Ja deia, la temporada que ve hi ha vol directe des de Palma amb Estats Units, també amb Canadà, així que ben segur, com bé dius, hi haurà feina a fer perquè de Palma puguin agafar un avió i venir també a visitar Menorca. Sí. Tot això, aquesta informació és clau, com dèiem en el principi, Carles, per preparar aquesta temporada de fires que arranca quan acabes la temporada alta, comences la temporada baixa i les fires turístiques, sí. Supos que l'estratègia, com dèiem, amb aquest interès per la gastronomia i la cultura anirà per aquí, no? També és l'estratègia d'aquest 2026?
Sí, ara és quan començàvem a fer feina nosaltres, no? Durant l'estiu vam fer feina però no tan fort, i ara que arriben fires i reunions i presa de decisions és quan comença la nostra temporada alta particular, no? Sí, totalment. No només en fires, no? Sinó tot el que sorgeix de fires, o sigui, perquè a fires pots fer contacte, pots tenir reunions més o menys curtes, però al final és un context una mica complicat, però tot el que sorgeix de les fires, i evidentment concretament amb elles, és el que defineix, pues, la temporada que ve, no? Xerràvem de les rutes que comencen al març de 2026. Bueno, ja en tenim unes quantes, però amb aquests mesos, amb aquestes reunions, amb aquests contactes que es fan amb, ja no només amb aerolínies, sinó amb turoperadors, amb organitzadors de paquets de viatges, amb organitzadors d'activitats, amb oficines de promoció d'altres destins, pues, insisteix, ja hi ha feina feta, perquè és una feina contínua, evidentment, però ara és quan, gràcies a... Bueno, no només gràcies a les dades, no? Però amb el suport de les dades i l'analítica, aquestes fires poden ser molt eficients en termes de complir els objectius de destí a nivell estratègic i turístic, no? El principal, com dèiem, pues, allargar temporada, ja sigui per davant o per darrere, però també en quant a diversificació de mercats i diversificació dels interessos que tenen aquests mercats, no? Perquè no xerrant només de, insisteix, de reunió amb aerolínies o turoperadors, però també es fa molta feina en promoció de la gastronomia menorquina o promoció del valor natural de Silla, no? A totes aquestes fires. Així que sí, ara venen els mesos claus, no? D'aquí a final de gener és una feina de sprint, no? Perquè la temporada 2026 vagi com té que anar.
I del Carles Sintes, analista de dades de Mabrian Technologies, moltes gràcies, com sempre, per aquesta conversa i aquesta estona de ràdio, i seguirem pendent i ratllant en els següents mesos de bona feina per tots vosaltres. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada. Adéu.
El dia Menorca. Fet a casa.
Les 12:34 minuts, seguim en directe i ara canviem de tema, anem a ratllar d'educació, Pere.
Sí, perquè un grup de famílies de Menorca impulsa la creació d'una escola privada de pedagogia Waldorf. En els darrers anys ha crescut l'interès i el protagonisme de diferents corrents educatives, com per exemple les escoles d'educació activa o bé les de pedagogies alternatives. Entre elles, les més freqüents són la pedagogia Montessori o bé la Waldorf.
I en què es basa la pedagogia Waldorf? Idò, en l'aprenentatge a través de la vivència artística experimental, l'atenció en el ritme de creixement cognitiu individual i la connexió amb la naturalesa. Una pedagogia que va néixer el 1919 de la mà del filòsof austríac Rudolf Steiner, quan el propietari d'una fàbrica li demanava que creés una escola lliure per als seus fills i filles, els fills dels treballadors. Tenim aquí els estudis en Josep Abad, president de la Fundació Waldorf Menorca. Com estàs, Josep? Benvingut.
Molt bé, bon dia, moltes gràcies.
I na Carolina Aznar, vicepresidenta de la Fundació.
Hola,
benvinguda,
bon dia,
com va?
Tothom. Molt bé, gràcies.
Bueno, ho he explicat bé, tot plegat. Per què una escola Waldorf a Menorca?
Sí, ho has explicat molt bé. Bueno, el motiu d'una escola Waldorf a Menorca és perquè tenim primer inquietud com a famílies de donar aquesta opció educativa als nostres fills i després fer-ho extensiu a la resta de famílies menorquines, ja que tant Mallorca com Eivissa compten amb aquesta opció educativa i Menorca encara no comptava amb això. Entonces, bueno, pues d'aquí de la inquietud personal més poder recuperar patrimoni va sortir la idea.
Exacte, sí, jo no coneixia aquesta pedagogia, però fa 4 anys que som pare i és fantàstic, no? I a partir d'allà doncs, ens vam fer la pregunta a on te duim escola, no? Vam començar a investigar, a veure que a Mallorca i Eivissa sí que tenen aquestes escoles, que estan molt connectades amb la natura, i aquí a Menorca, precisament, que som més natura que mai, doncs falta aquesta escola, no? Que els fills tinguin aquest contacte tots els dies de l'any amb la natura.
I heu investigat, imagina, i fet un poc d'estudi, vam on podria ser aquesta escola,
sí.
I heu trobat la farinera, no? Vam, conteu-nos un poc com van tots aquests tràmits per convertir la farinera en una escola Waldorf.
Sí, bueno, vam estar cercant ubicació, la ubicació ideal, volien que fos un lloc accessible per tots els menorquins, la idea de posar o llevant o ponent era com limitar molt, i entonces, clar, el terme de Mercadal és enmig de Silla, això afavoreix que totes les famílies que estiguin interessades puguin venir, que ho tinguin a la mateixa distància, per així dir-ho, i després l'altre hàndicap era que tingués contacte directe amb la natura. Llavors, pues, la farinera ens permet aquesta primera connexió, quan tu molt ben deies a la introducció, de que neix d'una fàbrica, ben igual que la primera escola original, i després es contacta pues, amb el món natural, no? de poder tenir aquesta connexió diària.
La farinera està actualment abandonada, l'edifici abandonat i molt deteriorat. Què més inclouria? Perquè pel que he llegit teniu intenció de fer una escola, però hi ha un bon espai en allà, podrien cabre-hi fins i tot més projectes.
Sí, la idea és primer recuperar el museu, que per nosaltres recuperar el patrimoni menorquí, seguint tots tres famílies menorquines, veure tot aquell àmbit en desús i en deterior constant, no és una bona imatge ni per Menorca ni pels menorquins. I poder primer recuperar aquest espai, per nosaltres era com no fèiem una construcció nova i estaven seguint coherents amb la nostra idea de conservar el que és Menorca. Poder rehabilitar aquest edifici és molt ideal per el que és la pedagogia Waldorf, que té molt en compte tots els materials naturals de construcció, després de, a nivell pedagògic, els materials que empren per educatiu. I primer és recuperar el que és el museu, poder-ho obrir en els menorquins, que és ja el darrer conjunt fabril pràcticament que queda a Silla de Menorca. També amb la connexió amb la farina i tot això, doncs Waldorf, els fies d'infantil, cada any, cada setmana fan un dia de pa i fan el seu pa. Entonces, bueno, té molta connexió. I després, tot el que era la part de souvenirs i part més turística, per així dir-ho, volem recuperar com un àmbit cultural, no? Per poder fer allà exposicions, concerts, teatre, que ve connectat amb el que també deies des principi d'un bàsic de la pedagogia Waldorf, que és la connexió amb tota la part artística.
I els tràmits i tot plegat, perquè el lloc escollit és aquest. Va, sí. Perfecte, ideal. Però després hi ha tota una sèrie de tràmits que imagino que també esteu al corrent, més si s'ha de fer una escola, uns tràmits legals que s'han de complir, o no sé si heu pogut ratllar amb l'Ajuntament d'Es Mercadal, i en quin punt es troba tota aquesta tramitació, perquè no és el mateix convertir un edifici en una sala de museus que convertir un edifici en uns usos educatius.
Exacte. Bé, bon, tot l'ús cultural ja està permès, és l'ús que ja tenia admès en aquell entorn, i nosaltres ara després procedirem a fer la sol·licitud legal de canvi d'ús educatiu.
Sí, amb l'ús actual que té ja permet pues, fer coses, no? Ja pots recuperar el museu, veure que la gent pugui visitar el que era l'antiga maquinària, no? I ja es pot fer activitats culturals i també donar a conèixer aquesta pedagogia, perquè ja t'ho dic, jo fa 4 anys no coneixia. Sí que havíem sonat a Montessori, que has comentat al principi, però Waldorf no la coneixia, no? També estic segur que, com jo, hi ha moltes famílies que li agradarà conèixer, no?, aquesta pedagogia, i també l'espai ens permet fer actes i xerrades, que demà començam amb la primera, i a partir d'aquí en farem més per donar a conèixer a tothom aquesta pedagogia tan bona pels nostres fills.
I ho penseu com una escola de primària, de secundària, les edats anirien juntes, una línia, dues, o encara és molt pres per ratllar tot plegat?
No, ho tenim projectat. Tenim la idea de fer una línia i començar des de el maternal fins batxillerat. La idea és que, ja que en Rudolf Steiner va fer la guia pedagògica fins als 21, que puguem oferir tots els segles complerts de lo que és l'educació.
I llavors hi hauria tota la plantilla de professors, que sempre dèiem, sí, aquí a Menorca, de la manca de professorat, i vosaltres teniu un projecte que necessitau, professors, sobretot professors.
Bueno, ja en tenim.
Ja en teniu?
Sí, sí, mira, ja tenim un grup bastant abundant de professors que s'estan formant ara mateix a Palma, a Escola Sofia, i fan una vegada en mes, estan fent els seminaris, i la idea és que en 2 anys, quan ells ja estiguin bueno, en la qualificació de mestres Waldorf, doncs ja puguin formar part del nostre equip.
Sí, sí, no, fantàstic. Cada vegada se sumen més famílies, professors. Sí. Van començar avui professors, encara hi ha 2 mesos, cada setmana s'apunta, cada mes s'apunta més gent. O sigui, són professors d'aquí que són curiosos, volen aprendre més i estan
il·lusionats
també.
Exacte.
Per tant, està generant una bona acceptació i un interès aquest,
sí,
projecte.
Sí, la veritat,
no?,
és que ens està contactant molta gent, tant famílies interessades en saber pues, quines són les característiques de tot aquest projecte, i de fet els hi tenim que dir, bueno, encara hi queda, està en gestació, però hi ha ganes, detectant que hi ha ganes de que hi hagi una opció. Sí.
Aquest tipus d'escoles privades no són barates.
No.
Això fa que no sigui accessible per a tothom, o com ho teniu pensat?
Bueno, per això mateix és una fundació, no és una empresa. És una fundació sense ànim de lucre, que el que volem és que sigui més accessible. Clar, és el que comentes, una escola privada, el límit és el preu, no? Però això és fer una fundació que sigui el mínim que hagin de pagar les famílies, no? Pagar els professors i el manteniment de l'edifici, no? I també amb aquestes escoles el que es fa és molt d'actes durant l'any per recaudar fons, per fer un fons de beques que donen fins al 50% a aquelles famílies que sí que volen aquesta educació per als seus fills, però que no tenen aquests recursos suficients.
Demà teniu una conferència, perquè us acabeu de constituir ja legalment,
sí,
com a fundació. Demà hi ha
la
presentació, no?, més pública i oficial, podríem dir.
Exacte.
Amb una conferència de dos personatges, dos personalitats dins del món de Waldorf, perquè ve la presidenta de l'Associació de Centres Educatius Waldorf d'Espanya i també un escriptor, filòsof i pedagog especialitzat en el mètode Waldorf. Ara us faré una pregunta que de ben segur no us han fet mai i de ben segur donaran ells resposta demà en aquesta xerrada. Un cop acabat els estudis, com tots aquests fiets i fietes, aquests alumnes s'integren d'una escola Waldorf en el sistema convencional un cop surten d'aquesta pedagogia? Segur que no us l'han fet mai, que no?
No, sí.
Perquè és un dels grans dubtes i un dels grans estigmes també d'aquest tipus d'educació.
I com a família és bé que tothom té aquesta qüestió de dir un lloc tan lliure, no?, com després entrarà en un sistema tan reglat, i pot haver una certa preocupació per part de les famílies. No, bueno, és una sorpresa després que s'enduen quan surten aquests fiets, perquè el que ells aprenen sobretot és tenir interès per aprendre i són molt hàbils en aprendre, no de que els hi donin contingut. Llavors, després s'adapten a qualsevol tipus d'entorn, ja sigui FP, ja sigui universitat. La referència que tenim de centres que fan fins a batxillerat és totalment sorprenent, inclús que reben telefonades de dir d'on surten aquests fiets, amb aquest interès per aprendre, amb aquestes ganes de cebre, i sobretot que són adults molt responsables. O sigui, han fet totes les seves etapes maduratives com correspon i arriben a una edat de 18, de 9 anys, amb una gestió emocional molt forta.
Idò, només queda animar-vos encara més del que esteu, perquè les cares d'il·lusió, la veritat és que és una meravella poder veure com projectes com aquests van tirant endavant amb la força de famílies que creuen en el que vosaltres creieu, aquest tipus de pedagogia. Waldorf, a quina hora demà hi hem de ser?
Demà a les 6.
Si estem interessats en el centre,
la sala... Sala de Cultura de San Diego de l'O.
Idò, a les 6. Fantàstic. Moltes gràcies.
Us esperem a tots.
Allà mos veig. Gràcies.
Adéu.
Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu. Aquest divendres, per posar-vos al dia, després del butlletí de les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, vos oferirem els primers 8 capítols d'entre avui i demà, la radionovel·la.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca. Fet a casa.
Això és la tendència actual de moda a nivell global.
Y estás dándole a la gente esa verdad tuya.
Jo, com que som així de xulo, xula, surt com...
Todavía no ha salido uno como él, por lo menos para mí.
M'has fet un poc de por, aquesta somriure rialla. És que ja vas de Halloween, estimat Silve Pons.
Bon dia, estimats i estimades. Jo... Ai, quina por. Va, me fas iu-iu, home.
No, tu me fas iu-iu a naltros, no?
No.
Mira, en Pere...
Jo no vaig...
Està suant.
Jo estic tremolant.
Està tremolant.
Però va disfressat?
No, suant. Està tremolant.
Però va
disfressat. De mi vaig.
D'ell. No.
És que avui m'ha confessat...
Si faig por, no, ja és una altra cosa.
Avui... He de reconèixer que avui... Sabeu que cada setmana descobrim un poquet més de la vida personal d'en Pere Gibert?
Sí.
I jo avui matí, fora de micro, he descobert on viu en Pere.
Tot el dia
Sí, perquè això és un secret absolut.
Sí, tu no ho sabies.
És un secret, bé, no sabeu, però bueno. Mira, jo no diré on viu, perquè evidentment forma part de la llei de protecció de dades, però mira, jo, què vols que et digui? Que aquest programa surti com ha de sortir, que en castellà este programa que salga como tenga que salgar.
Ai.
Molt subtil,
molt bé, molt
subtil.
Molt bé.
Molt subtil, és que som molt hàgles.
És que ets molt bo, vinga, va.
Avui tenim moltes coses
tenim
que no tenen res a veure.
Moltes coses, setmana de premis, reconeixements per molts menorquins. Mirem en el tema 1, l'esport.
I a més, gent jove com nosaltres, eh, Pere? Gent jove com tu i jo.
Exacte.
Jo no soc jove, gràcies.
Chef menorquí. Clara, tu no tens edat. Tu estàs a l'Astora Imperio que ni tiene ni quiere edad.
Però escolta, jo havia dit esport i tu ara em vens amb un chef menorquí? Què vol dir? No anàvem a esport?
Sí, home, és que també, escolta, que també és un pot d'esport el que fa aquest jove. En Adrià Olives, 23 anys, guanyador de la primera edició de Copa Jerez Júnior.
Ara ho entenc.
12 centres de formació d'hoteleria de tot Espanya, un plat preparat amb un picantón, que és un pollastre petitó que tenen allà, amb escabeig de bastanaga, tu. Un jove de 23 anys, un menorquí de 23 anys que ja ha guanyat el seu primer premi. Escolta, ho havien de dir, era per sort,
i ho havien de dir. Ho havien de dir, escolta'm. Enhorabona,
en Adrià. I el programa segueix rodant.
Rodant,
el programa segueix rodant, fins a Albert Torra.
Bueno, com van començar la setmana, eh? Dilluns, el cap de setmana, bueno, amb aquesta volta ciclista, campió del món.
És que divendres, Clara, tu no hi eres, però jo li vaig dir a en Pere que havíem de veure la Madison i Somnium d'en Albert, perquè ja ha recuperat de les seues lesions i anava amb molta il·lusió. I dilluns li vaig enviar un WhatsApp i li vaig dir, jo te deia que l'havien de veure, i efectivament, or per en Albert Torres. Quina meravella.
Albert Torres, medalla d'or en el campionat, celebrat a Xile, i després de tantes i tantes emocions, saps on és ara, en Albert?
Qui sap, a descansar, supòs.
A descansar, està per Colòmbia, gaudint d'uns dies de descans amb la seva família, i mira tu quin missatge m'has enviat aquí al Dia Menorca.
Hola, bon dia, som Albert Torres, campió del món de ciclisme en pista, de la prova de Dornium, i ara estic aquí disfrutant de la família, de vacacions, que la veritat que ha estat un cap de setmana màgic, espectacular, personalment, o deportivament, increïble, poder tornar a guanyar un títol de campió del món va ser un moment especial, després de lesions, de moments difícils, però la veritat que a vegades la vida te dona oportunitats úniques i se va presentar, així que personalment satisfet, orgullós, il·lusionat per lo que ve el pròxim 2026, perquè acabar d'aquesta manera és superimportant, i res, estem en contacte fins a pròxima. Una abraçada, adeu. Colòmbia, linda i buena,
Bogotà, Santa Marta, Barranquilla i Cartagena. Quina meravella la carrera que va fer l'Albert.
Quina meravella.
Però convindreu en jo, clar, sí. Clara i Pere, convindreu en jo que gràcies a xarxes socials la imatge d'aquesta setmana no era la d'en Albert plorant, sinó que era uns minuts després, quan l'Albert es va atacar la seva dona i els seus dos fills, i el seu fill major, el seu fill major se'l va mirar i deia, pa, que has guanyat.
Que has guanyat.
Jo crec que és el vídeo de sang.
Ai, sí, va ser meravellós aquesta imatge, la seva dona ben emocionada, amb el bebè petit damunt, i el petit, el gros, que és ben petit també, dir-li que has guanyat, pa. Sí. La veritat és que sí, una forta abraçada en Albert i a tota la família, enhorabona. I sí, li desitjam un gran 2026, de ben segur que ho sabrà. I tenim també d'altres premis a joves xefs menorquins.
Mira, podem començar amb una cosa que a tu t'agrada molt, que és el cinema, i una cosa que jo m'agrada molt, que és el menjar.
Vam.
El curtmetratge Cooking as a Beacon. No,
ai,
a Bacon,
sí.
No,
no,
a Beacon.
Beacon,
Cooking as a Beacon, ha guanyat el primer premi del Food Film Menú 2025, protagonista absolut d'aquest curtmetratge, Òscar Roca, cuiner ferrerienc, fantàstic també, cuiner jove, i el curtmetratge mostra el viatge de superació d'aquest jove xef, tot envoltat en la gastronomia menorquina, que ha estat per ell el far, aquest Beacon. Aquest far que l'ha guiat a moments d'incertesa. És molt emotiu, és curtet, val la pena, és molt emotiu, roda per les xarxes. I, bueno, el mateix Òscar el va anar a recollir a l'illa de Gozo, Sicília. Ai, m'hauria agradat escoltar el discurs perquè no ho vaig poder sentir.
Mira, aquí el tenim, escolta.
És un honor poder recibir este premio y contar una pequeña parte de mi historia, una historia de resiliencia y de superación, junto a lo que es la cocina y la gastronomía, que como dice el título es el faro que me ha guiado por la vida, y como no, Menorca, una tierra rica en gastronomía, cultura, en productores, en paisajes y sobre todo en humanidad. Que estas tres pequeñas cosas juntas hayan llegado aquí es un verdadero placer. Muchas gracias.
Quina emoció, Sadan Òscar Roca, jove xef menorquí 2024, que ha estat a Malta vivint aquesta experiència i una altra experiència que ha viscut en José María Borràs aquesta setmana, un altre jove cuiner de Menorca.
Es podia haver convertit en el millor jove xef del món. En Andreu Gené, este gran cuiner, ha estat el seu mentor i s'ha presentat en el certamen internacional de San Pellegrí Young Chef Academy Competition. Va guanyar ser d'Espanya i Portugal i per això s'ha presentat a Milà, fixeu-vos, amb un jurat format per 7 xefs de renom i amb els guanyadors de diferents territoris. A veure, vam... Sí, bé, és que jo diria, Jordi Fàbregas, no guardis els aplaudiments perquè tota aquesta secció et mereix els aplaudiments.
Molt d'aplaudiments en aquesta secció i tant que sí, també una forta abraçada en José María Borràs, millor cuiner jove d'Espanya i de Portugal. En aquesta gran final hem tingut també una llagosta i garrí balear, escolta'm, una meravella, els nostres joves xefs cuiners.
Es garrí sa porcelleta,
sa porcelleta, correcte. Vinga, va, anem al tema 2.
Seguim amb el menjar, perquè nosaltres no us podem desferrar. Rellam de Masterchef Celebrity, el concurs on participa el menorquí Torito. No rellarem d'en Torito, sinó que rellarem d'un altre concursant, en Juanjo Bona, cantant aragonès, conegut per Operación Triunfo, etcètera, etcètera. I a una de les proves d'aquest passat dilluns va guanyar el millor plat d'aquella prova. I quin va ser el premi que li va donar el jurat? Un viatge a Menorca!
Què me dius? Mira, tu, home, deu estar content. Quines coses, eh?
Mira, rellant de... A vegades m'ho has gastat doblers en promocions i mira, un programa de cuina, escolta, regalen un cap de setmana a Menorca. A més, tenint en compte que sa pare sentimental de Juanjo Bona és un altre cantant molt conegut, en Martín Urrutia. Imagina't que aquests dos venen i es passegen per Menorca. Tindríem vernissatge per una
bona
setmana.
Pastona. Suposo que ja estàs investigant, avant quines dates són, i tens tots els teus detectius privats fent feina perquè els vols pillar per aquí, no?
He obert dues línies d'investigació, una per l'aeroport i l'altra per l'esport de Sant Blanc. Vull dir que tu tranquil·la, que allà on caigui no sabrà.
Vale. I d'obrim el nostre telèfon del dia Menorca, també. Qualsevol informació és bona, si qualcú se n'entera. Sigui quan sigui, allà on sigui, que m'ho diguin, que enviarem en Silve corrent a fer una fotografia amb en Martín i en Juanjo. I anem al tema 3, que tenim també novetats. En el món del cinema.
Sí, sí, sí. I és que el film La cova d'en Xuroi es durà a la pantalla. És a dir, una història que està previst que s'estreni a finals del 2027, però no una pel·lícula qualsevol, una pel·lícula d'animació. Certífics d'aquesta pel·lícula de dibuixos animats, perquè mos entenguem, és Marta Alonso, fa 9 anys que viu a Menorca, i és responsable de la productora catalana Té Idees, juntament amb la seva sòcia, la Sílvia Cortés. La pel·lícula s'ha filmat a un estudi de gravació d'animació que és des de fa anys triomfa a Hollywood, en Carles i en Jordi Grangiel. Mira, algunes de les pel·lícules més rellevants s'han treballat allà, La nòvia cadàver de Tim Burton, en Pinocho, Guillermo del Toro, Madagascar, Kung Fu Panda, que ja m'encanta, o El príncep d'Egipte. Tot això s'ha gestat en aquests estudis. Bé, la llegenda menorquina que tant coneixem, prest serà el 2027 a les pantalles i, a més, amb una banda sonora que ha fet ni més ni menys que Manu Guix.
Un músic
des de fa molt d'anys.
Ai, que ens agrada el Manu.
I actualment més a la palestra perquè fa feina a Operación Triunfo.
I aquí també tenim que felicitar un altre menorquí cineasta, n'Àlex Arroyo, perquè s'ha enduit premi en el millor curt.
Hola, què tal? Soc n'Àlex Arroyo, guionista i director de Ciutadella. I amb el meu darrer curtmetratge de ficció, que es titula Si l'amor no és això que m'assassinin, vam ser guardonats aquest dimecres com a millor curtmetratge balear. Així que supercontents de poder celebrar l'Evolution Mallorca International Film Festival amb la gala de clausura, que va ser en el Teatre Principal de Palma i com hi va poder acompanyar l'actor protagonista amb el sastre. Nosaltres supermega contents de poder formar part d'aquest sector audiovisual balear que cada vegada va agafant més i més força i amb moltes ganes també de seguir fent nous projectes i noves idees que, ja hem començat a escriure. Així que moltes gràcies per tot, espero que estigueu molt bé i mos veiem prest.
Més aplaudiments. Estem encantats de conèixer aquest projecte i de saludar en Àlex i de felicitar-lo des del Dia Menorca i escolta'm el tema 5.
Acotau es cap, que passen
in
pedres.
In our blanc. Island, sling, everybody knows what is a sling. And au. We have many, many artifacts.
Alertes es pedres!
Però ara per què?
Bé, per què, crec ara? Que realment no eren pedres, sinó pilotes de tennis. De Carrellam, descampionat del món de tir en fona, i no podia ser d'altra manera, un menorquí, un jove maures de 24 anys. Com us agrada que la gent jove triomfi.
Ai,
24
sí.
anys, en Raül Lopera, campió del món de tir en fona. I na Maria Caimari, subcampiona, també
què
menorquina.
Què me dius, na Maria?
I en Nico Pons, un altre menorquí. Na Maria, na Maria. I en,
oh,
i en Nico Pons, també campió en la categoria de joves. Tres menorquins. Campions del món de tir en fona! Som els millors!
Els millors! Quina meravella acabar el divendres amb aplaudiments, aplaudiments. I Pere, anem a Tosca, no? Avui, així molt ràpidament, al Teatre d'Esborn.
Sí, perquè l'òpera Tosca arriba al Teatre d'Esborn amb aliança amb el Teatre Principal de Palma. Serà una doble funció avui cap vespre a les 8:30 i diumenge a les 6:30 amb en Simón Orfila, el baríton menorquí, com a un dels personatges principals d'aquesta òpera de Puccini.
Apa, bon cap de setmana. Felicitats a tothom i us estimam. I dilluns més. I adéu-siau.
Visca Menorca,
visca Menorca, ses pedres, vernissagi. I avui Halloween. I demà Tots Sants.
Tengo miedo, torero.
Olé.
Tengo